y buenas noches.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Buenas, salutacions a tots este divendres de prèvia de futbol retro. Sí, futbol retro. I ese futbol que diu la Lliga que vol recuperar i que vol recordar i que vol que alguns vos emocione i altres vos faci sentir el que era o el com era el futbol de fa uns anys. Home, difícil ho tenen. Jo no tornaria al futbol retro, eh? O sea, si me donara a elegir a mi, al Villarreal en el futbol retro no li anava molt bé. Per lo tant, millor el futbol que tenim i tots aquests que canten odio el futbol moderno i totes aquestes pel·lícules, sempre vos dic lo mateix. Tot el que canta odio el futbol moderno, quan entra dins no se'n vol anar ni en lejía. I se l'oblida ràpidament totes aquelles grans coses que tenia aquell altre futbol. Les coses milloren, creixen, funcionen més o menys. Se podrien millorar, això no ho negue. I se podrien canviar coses, tampoc ho negue. Però de la meva experiència, la que jo he viscut, la que jo he vist, la que jo he palpat, este millorarà, eh? Ja ho puc assegurar. I més el Villarreal. De largo, per no dir de muy largo. Avui ha parlat Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal Club de Futbol. Li han tornat a preguntar pel seu futur, ja no pel seu futur, sinó per tots aquests noms que sonen al seu voltant i que sonen ja de fa un temps. És més, curiosament, el meu amic Mo Llorenç anuncia que la Roma, perquè no tot té que ser el que vinga a furtar-li la cadira a Marce, també haurà que pensar si Marce se'n va, a quina cadira pot anar i si té ganes d'anar a aquesta altra cadira. Diu el meu amic Mo Llorenç que la Roma no li perd ull a Marcelino, que seria una opció si no se vestís o continua amb la camiseta del Villarreal Club de Futbol. Però a mi m'interessa més què diu Marce o què explica Marce de el seu futur i de tots aquests noms que sonen al seu voltant. De tot això que se diu i tot això que s'explica al seu alrededor. Ha sonat Valverde, ha sonat Mitchell, ha sonat Imanol, inclús va sonar Giraldez. Han sonat tots aquests que acaben contracte i que tenen cert nivell i cert nom. Bueno, això ja seria discutible, per agafar un projecte com este. I li han dit a Marce que què li pareix a ell, que està en ell així, i que encara no estigui clar el seu futur, que se parli d'altra gent, és a dir, d'altres noms. I això és el que ha contestat el tècnic Groguet al respecte.
Bueno, pues yo te lo tendrían que decir tus compañeros de trabajo. Lo que sí yo te puedo decir es que es algo normal. El entrenador acaba contrato el 30 de junio y no está renovado. Se verá al final, por mi parte no ha cambiado nada, se verá al final cuál es el futuro de este cuerpo técnico, si es aquí en el Villarreal o fuera del Villarreal. Y mientras existe esa incertidumbre, pues es normal que se barajen nombres. Lo veo con una absoluta normalidad, que es parte del trabajo del fútbol, de los futbolistas, de todos los profesionales y, por supuesto, de los entrenadores. Eso es una de las otras facetas que tiene el entrenador y que tiene que absolutamente dominar y mantenerse al margen.
Normal que si no estic renovat i no tinc clar si vaig a seguir o no està clar que vaig a continuar, que sone, que se parle, que se rumoretge, que n'hi hagi ruïdo i totes aquestes coses. A veure, jo sincerament a voltes pense que després de tants anys i de tants moments i de tantes situacions no entengam com funciona este ball i com funciona esta història i com funciona el món del futbol. ¿Vosotros penseu que está Fernando Roig cridant a tots els entrenadors del món dient-li oye, que si no viene Marcelino, ¿quieres venir? ¿Creu que està fent això? No.
Jo crec que ara mateix no.
Se suposa que no. ¿És possible, és factible que Fernando Roig tinga en el cap dos, tres noms propis per a poder, com dia aquell, utilitzar Percy de Cas, Rubio?
Hombre, jo crec que sempre tens una llista, no?, de Percy de Cas.
Tu la tindries?
A veure, és que jo crec que és hasta obvi, no? Perquè si tu en una temporada de repente encadenes 4, 5, 6 mals resultats, lo normal és que tingues pensat qui podria ser el següent, no? O sea, no sé, tampoc ho veig tan descabellat que tingues més o menys una llisteta de dir este entrenador m'agradaria, este en un moment a lo millor no va poder vindre per això, però ara sí. Jo crec que no me pareix tan estrany que tingues una llista de possibles.
Vale.
Segur que sí, jo crec que sí que tindrà una llista de dos o tres noms, com diu Rubio, com has comentat antes, pot ser Mitchell, pot ser Imanol, que ja està jugant en el Villarreal fa molts anys, i jo crec que ixos seran els noms.
Tu creus que són ixos? Estàs convençut?
Jo me penso que
per
sí.
Per què?
Bueno, pues Imanol, per lo que va fer la Real com a entrenador, va ser una etapa molt bona, i després perquè va jugar...
Sí, però el van enviar, eh?
Per això mateix, i després perquè va jugar també en Villarreal, i això té una miqueta de pes.
Bueno, Villarreal va jugar un rato,
sí, però
dos setmanes i mitja, dos caps de setmana.
Però algo, jo que sé, algo és algo. I després Mitchell ha fet una campanya, dos o tres campanyes molt
bones. Bueno, les dues últimes està per baixar,
Les dues últimes, sí, però és veritat que quan van jugar en Champions, ahir l'acord en el City ja no van poder canviar ahir jugadors, i tots aquests jugadors que va tindre per bueno, classificar per Champions li van anar.
Bueno, li van enviar uns altres, de bons,
sí, però no,
però un Haji i tots aquests.
Sí, però no del, me pensa que no del mateix nivell i això va fer que baixara.
O igual també demostra que no és tan bon entrenador, no? Perquè si és tan bon entrenador, a pesar de que també els jugadors també pots arribar de lluny,
sí,
no?
Sí, també pot ser que la primera temporada va ser molt bona i després ja va baixar. Ja, això ja. També és veritat, però bueno.
Íñigo Pérez, entrena el Rayo, un altre que sona.
Sí, no m'agrada tant. No sé.
O sea, vosotros quan ixen ixos noms penseu que són ixos i que ja comenceu a valorar, no?
Després després també ja representen que a lo millor és una miqueta manegueta i crida al club i tengo tal entrenador.
A veure, n'hi han certes coses que són simples. Si no continua Marce, que jo crec que no va a continuar, necessites un entrenador. Si n'hi ha entrenadors que acaben contracte, és molt més fàcil fitxar un entrenador que acaba contracte que estiga entrenant, perquè comprar entrenadors, a excepció d'Emery que ens va abandonar a nosaltres, i a Don Manuel, que també se'n va voler anar quan se'n va anar al Madrid, és molt complicat anar, pagar, traure un entrenador d'un equip que està entrenant i emportar-te'l per a tu, no? Això
sí,
és
sí,
evident.
Sí. Això és evident.
Claro, si el Villarreal té que canviar d'entrenador a hores d'ara, ho té ara més fàcil que mai perquè n'hi ha entrenadors en el mercat. No n'hi ha moments que no n'hi ha entrenadors en el mercat i t'has de tirar un triple, buscar un tio de fora, un desconegut, una aposta rara...
Bueno, ara... Anava a dir, un Graham Potter de turno.
Claro, ara sí que és veritat que tens la via d'entrenadors nacionals que estan ahí, que dins del que cap podrien vindre i estarien locos per vindre perquè el Villarreal és, jo diria, molt avellidor.
Després no tens ese problema que a la millor, el que dèiem a ir per al DT Club, Terzic, al final tens que dependre, no sé quin punt d'espanyol sabrà, però al final tens que dependre un idioma nou, no? Que sí, que alguns diran, bueno, Flick també sense saber espanyol està sí. En el Barça prou bé, però...
O Matarazzo en la Real Societat, al final...
També, també.
Tindrem que tindre més traductors que entrenadors, que és l'altre. Jo l'únic que vull que entengueu és que crec que estem en un moment en el que lo important per al Villarreal és alcançar l'objectiu, que a partir d'ahí... Hi haurà temps per analitzar, explicar, valorar i veure què és el que passa, que és un moment en el que el Villarreal Club de Futbol demana aquesta tranquil·litat, aquesta sensació de dir espereu i a veure com acaba això, perquè l'important és saber i veure com acaba això, i que no fa falta tindre tanta pressa. Que entenc que tots els de l'entorn i la gent que està per fora té aquesta ànsia viva, aquest interès de saber què passa així, per què passa que Marce no vagi a seguir quan és un tio que ha aconseguit els objectius i te va deixar en Champions, i que tot això genera una controvèrsia i una sensació de voler saber per què, de voler entendre el per què, de voler buscar una explicació. Jo crec que n'hi haurà temps, torna a dir, perquè totes les parts s'expliquen, que acabe com acabe. Primer perquè se senten, perquè valoren si al final és bo continuar o no. I una volta decidissin sí o no, el Villarreal farà la que té que fer. Que el Villarreal treballa, mira, busca i que té perfils i que té una cosa clara, és evident. Com ja té clar els mitjos centres que vol, com té clar què és el que necessita, com té més o menys clar a qui vindran a comprar i a qui no, després venen les sorpreses. Però m'ha paregut molt bé el que diu Marce. Hòstia, és futbol, no passa res. Entenguis que en noms, entenc inclús que el Villarreal puga estar, si no mirant gent, tenint una idea de lo que puga passar si això no acaba bé, perquè és de caixó, és lògic. si el Villarreal i Marcelino no volgueren seguir junts, ja estaria renovat. Si tingueren molt clar 100% que n'hi ha que seguir, estaria renovat. Quan li presenten la renovació, Marcelino no li pareix bé. Per lo que vos vam explicar. Ell volia més anys i el Villarreal inforix un. I ell no exigís dos o tres. Ell volia un projecte, però sobretot confiança. I justet arriba en un moment de desconfiança per la Champions League. Perquè la Champions mos ferís, mos fa mal. Li fa mal al club, li fa mal als aficionats, li fa mal a d'ell. I mareja tot. Eh? És com quan fiques el got, mescles l'oli i l'aigua i tot, i se queda tot, tèrbol. I van decidir, anem a que tot torni al lloc, que torni l'oli al lloc, l'aigua al lloc, i veurem en claritat què passa. I sa claretat és, quan acabe, veure què és el millor. I a partir d'ahí decidir. I ja està. Que sí, que jo entenc que tot el món té que saber, i vol 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 saber. Però, tranquils, si no va d'un dia. Lo important ara és classificar-nos per a la Lliga de Campions. Crec que és prioritari, vital, necessari per al projecte del club, per al projecte d'entitat, per a la pasta, per a tornar a veure la Champions, per a seguir a Idal entre els millors. I jo no sé si mos fa mal, però bé no mos fa. Tot això bé no mos fa. Tota esta història bé no mos fa. No mos fa bé. I som els primers que tenim que tindre-ho clar. O sea, si en el Villarreal... Yo,
per exemple... No, però és que, a veure, és tan simple com que a lo millor... A veure, no sé tampoc quants aficionats groguets hauran llegit el tuit de Moy, però a lo millor més deu el diumenge diu ui, este està pensant ja en la Roma.
No, no, no és veritat. És que el tuit de Moy no és aixina, no està pensant en la Roma. El tuit de Moy diu que la Roma està pendent de Marcelino. Ja te dic jo que Marcelino ni s'ha sentat en la Roma ni ha negociat en ningú. En ningú. Perquè ell, personalment, diu, i té raó, que ell vol eixir d'ací i acabar, si té que eixir, bé. En tot el món. I sap que la millor manera és col·locar-nos tercers i si s'entén que anar, deixar l'equip tercer. I no tindre cap història. Per això estem com estem. Però de normal, del roce, del dia a dia, del treball, de les coses de dins d'un club, de les exigències, dels fitxatges, dels futbolistes, de la cantera, dels que venen, dels que no venen, tot això se té que juntar damunt la taula i dir, senyores, la idea del club és esta. I Marce, la meva idea és esta. No casa. Perquè no podem invertir tant com hem invertit, tenim que apostar més per gent de la casa, tenim que buscar una altra via, tenim que buscar altres coses. I si els dos diuen, va, que sí, que me pareix bé, venga, un any més, tots junts, a muerte, en això, doncs pues igual sí. I si no, doncs pues hasta si hem arribat, no te podem donar el que vols, per acabar discutint, busquem una altra via. Bueno, doncs pues quan s'acabe, quan se classifiquen, ho veurem. I a partir d'ahí, que sí, que claro, que tenen que sonar tots. És que és de lògica. Si tens que anar a comprar... No? Melons, a on vas? Al melonar, no?
Sí, no, i al final Imanol, Iraola,
claro, tots aquests van Mitchell... a sonar, tots aquests van a sonar perquè són el teu mercat. A que no són Ancelotti, Mourinho, Tuchel,
ja, també, claro,
i Klopp, però, a que no són a Klopp.
Claro, però també entrem en ese nivell d'escala d'entrenadors de hasta quin punt un Pochettino vindria al Villarreal.
No pots fitxar Pochettinos tu. Perquè el Villarreal no li pot donar a Pochettino el que vol. Mira, n'hi ha tres escales d'entrenador. Un, l'entrenador que s'ha guanyat demanar, exigir i fitxar el que ell vol i vol bons futbolistes perquè vol estar dalt, perquè vol competir i perquè el seu estatus i el seu ego vol estar entre els millors i és conscient que per estar entre els millors no pots tindre el Celta de Giraldez. ¿Vale? Que en el Celta de Giraldez pots estar a prop dels millors, sí. Però si vols estar en tres grans, en Champions, necessites inversió. Per desgràcia o per sort. I el Villarreal pot donar-te hasta certa inversió. No tota la inversió que volen tollissos. No? Ho enteneu, això? Per lo tant, és que baixar un escaló. Quin és el teu escaló d'entrenadors? És que acabes de dir. O gent jove emergent, o gent ja curtida i feta, que a lo millor ja ho té tot fet i Villarreal és una bona plaça per ell. Però és difícil. Els tres millors entrenadors del Villarreal ha vingut Pellegrini, que venia rebotat de Sud-amèrica, i en Europa no era ningú. Unai Emery, Marcelino, que venia així i era un entrenador de perfil mig-baix.
Bueno, venia de lo del Sevilla.
Sí, era la seva primera gran oportunitat en un gran i se la pega.
I Emery venia de dos garrotes enormes en el PSG
i després Emery, que és una cosa més personal, que venia de que pegàssela en l'Arsenal i per lo tant...
I València estava a prop de Villarreal.
Li fa convoy vindre a València i el Villarreal per ell era un xollo. Però, claro, no ho tens fàcil, substituir a Marce. de un tío del nivel que te agrada o te dice de agradar, del nivel de Marce, o sea, de dels que hipotéticamente aseguren resultados o te aseguren competir, ¿no? Bueno, pues esa es la feina del Villarreal. O confiar en algún jove que te puga hacer crecer y que pugues apostar per ell. Pero claro, eso te risc, molt de risc. Si tu vols un entrenador para competir y para hacer bé les coses, val pasta y damunt t'exigís jugadors. Y tú tienes que buscar un entrenador que siga ideal para el teu projecte. Para mí era Marcelino. ¿Qué ha passat? Pues que n'hi han certes coses que Marcelino exigís més i que el Villarreal a lo millor o no pot donar o ni se omen no deu de donar i se junta a la Champions. És que se junta justet. En el moment en el que tens que renovar-lo se junta a la punyetera Champions. I això fa dubtar. I van dir esperemos al final. Perquè la Champions fa molt de mal. I Marcelino està dolgut perquè creu que a pesar de que la Champions va anar mal, tot el treball fet en la Lliga té un pes. Com per a oblidar la Champions i pensar que ha sigut un accident. Però se junta tot. I per això se diuen, ei, donem-nos un temps. I per això estem on estem. I per això sonen noms, perquè, claro, també el representant d'aquests entrenadors, hòstia, el representant d'Imanol diu, hòstia, que Marci igual no sigue, que és el primer que fa. Cridar a Fernando, hòstia, si no sigue aquí estamos, eh? Ja us decimos algo, no?
Claro, també això és el que t'havia dit jo, que hi haurà un representant Monegueta que dirà...
També normal, Monegueta no, la seva faena, Rubio, si no, no és un bon representant. La seva faena és estar ahí al quite, a veure si pot pescar. Però que... tranquils, jo, o sea, si us veus dir el mateix, confieu en el club, en la gent que treballa en el Villarreal, les idees que té i la manera de fer les coses, i confiem en Marce, tio. I també dic una cosa, se quedo se'n vaja, que jo crec que se'n va, tampoc n'hi ha que perdre el respecte, que ara no se jugue bé, que m'aburro, que és una castanya, muy bien, de puta mare, però al tanto, eh? Al tanto. Jo crec que així com Marce vol acabar bé, jo crec que Marce se mereix anar-se'n bé d'ací i que l'agrada el respecte. A pesar de que se juga mal, a pesar de que no juega com a mi gusta i que tu l'agarraries d'aquest equip i faries el Brasil de los 70. A pesar de tot això, centrem-nos tots una miqueta. O sea, jo crec que Marce és un dels tècnics... Bueno, ara mateix és el tècnic més important de la història d'aquest club perquè és el que més partits ha dirigit, el que més coses o quasi més coses importants ha aconseguit. Joder, i mos ha tret del fang dos voltes seguides. Joan veu, Joan mal, me dona igual. Mos ha tret de la misèria. Jo crec que això se ho mereix. Crec. Encara que acabaren con Camot, se ho mereix. Però bueno, ja no sé ni on estem. 22 sobre les 2, que jo l'escoltem a d'ell. De l'entrenament, alguna novetat, algo que destacar? Ha dit que igual n'hi ha canvis en el 11.
Sí, sí, això ara ho escoltarem, però... Claro, la frase de Marce, si me preguntes el once ahora mateixa, porque ha dit, después de la Real lo lógico es no cambiar a nadie, y después de Girona lo lógico es cambiar a alguien, volem qui és i si alguien.
Jo crec que Moleiro no juga, claro, jo crec que Moleiro no juga.
Claro, però que va a ficar a Buchanan, en banda esquerra?
A Buchanan. Jo crec que Moleiro no juga.
¿No?
No, i crec que
tal
i
com el lleva l'altre dia.
I Pedraza tampoc.
Cardona, Buchanan...
Jo crec que entra Cardona, que entra Buchanan, inclús n'hi ha algun canvi més. Dal
un dels ja, però Dal que lleves els dos estelars del club.
No?
Jo crec no que, a veure, canvis van a haver. Jo el de Moleiro el veig clar.
Sí, no, Moleiro sí.
El de Cardona també. El dels dos defenses no crec.
No, Renato i Pau seguiran.
Mourinho crec que s'aguanta.
Sí, Mourinho també. I...
Igual pot llevar a... Uf, és que llevar a Pepe no m'ho crec. O llevar a Gerard d'inici i ficar a Pepe...
Pepe li té molt de
Pepe
carinyo.
Dalt, no?
Pepe dalt i ficar algú a la banda dreta per a donar-li més força ahí i a l'esquerra, en vegada de Moleiro, un doble lateral en Pedraza.
Ah, bueno, i sí.
Cardona doble lateral, ficar a Buchanan a la dreta, reforçar les dues bandes, ficar a Pepe de mitja punta, donar-li descans a Gerard.
Donar-li descans i
jugar. Veure, algo i canvia.
Sí, sí, sí.
Algo canvia. Bueno, escoltem-lo d'ell, que és el que té que parlar. Una pausa i ve Marcelino García Toral. No res, que no vos vam aclarir res de les d'entrenador. Lo únic és que quan estem classificats se reuniran i a partir d'ahí, que Dios, com diu aquell, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
El divendres 10 d'abril, la plaça major de Villarreal s'omple de festa.
Sí, Fundació Castellón.
Caixa Rural organitza la nostra festa! 2 a 2 i de 4 a 7. Hi haurà castells inflables, tallers, jocs de fusta i els gegants.
I xuteta noche per a tots!
Vine a divertir-te el dia 10 a la plaça Major amb Fundació Caixa Rural!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Bueno, més coses. Per cert, Ilias Ajomac, que és com ell diu que se diu, estrella total, Rubio, ahir en la Conference, el Rayo arrasa i
cada
el tio va com un tir.
Tinc més clar que el Rayo jugarà a la final de la Conference.
Home, contra qui estava jugant?
Bueno, la ECA d'Atenas.
Ajomac va fer un gol i és el protagonista. Claro, Ajomac és d'altres de futbolistes que vos dic jo que va tindre ofertes quan acabe la temporada. I se... Ja estic convençut. La clau és quin és, quan, quants diners i què vol fer ell. En el Villarreal volen quedar-se'l i volen que se quede. Però és evident que era... Mira, eixa la idea de portar-lo ahí, així collonuda, eh? De portar-lo a Vallecas. Ell està feliç allí, eh? Diu.
Esto no es una fiesta, es un fiestón.
Sí, la gente aquí, la verdad, desde que vengo de Villarreal, sinceramente, es lo mejor que tiene el club, la verdad, el grupo que hay aquí, tanto la gente, la afición que nos apoya siempre, es de agradecer.
Oye, está hecho ya con el 3-0, ya sé lo que me vas a decir, pero es 3-0, cuidado.
Este es Ilias Ajomac, está feliz y contento en el Rayo porque la sesión le ha anat molt bé. ¿El veu l'any que ve así a Ilias?
Yo espero que sí.
Yo creo que también. Sí.
Yo creo que también. Falta saber el protagonisme que té, claro, problema, que si està Pepe, Ilias Buchanan, Ilias Sap, que ho té difícil, eh? Però bueno, si canviem de tècnic, veurem quina és la idea.
Claro,
o pots col·locar-lo a l'altre perfil.
Sí, col·loques a l'altre perfil, que no n'hi ha tant de suplent, no? A l'altre bueno, perfil. I...
Estaria Thiago, l'argentí...
Sí, però n'hi ha que...
Moleiro.
Que tampoc...
I Moleiro. No, si al final l'equip ho tens, eh?
Sí.
Xavals n'hi ha... Ja havíem parlat respecte a l'11, Rubio, si tens que dir-ne un, que...
Sí, a veure, Júnior de porter, Mourinho, Pau, Renato, anem a ficar a Cardona, Comesaña, Gueye, ficarem a Pepe, Buchanan, Gerard i Micautatxe.
Gerard i Micautatxe. Bueno, pues, anem a escoltar a Marcelino García Toral. Per cert, estàs escoltant este programa de la mà, patrocinat per la gent de Serenfit, que és un dels nous productes que tenim o que tenen tots aquells que li agraden o que practiquen esports com el cross-training, l'escalada, l'halterofilia o la calistènia. Serenfit fica a la teva disposició el Magnesi Plus 43, tant en pols com en bloc, oferint-te diferents tipus d'envase i per a satisfacer qualsevol de les teves preferències. Serenfit Magnesi Plus 43 ho pots trobar en la tenda serenfit.shop. És més, després de moltes proves i estudi de seguretat, verifiquen que el producte i el Magnesi Plus 43 té molt bona compatibilitat cutània. Anem a escoltar a Marce. A vosaltres vos fa gràcia la jornada retro esta? O...
A mi sí, a mi sí.
A vosaltres sou jovens, voleu veure què passava.
Les camisetes i fa 30 anys,
no? Però podria ser retro sin bar i... No?
Bueno, però retro
sin bar, els pantalons apretats, els futbolistes en bigot, els arbis calvos, sí, sí, el que jo vivia. Els camps de terra, el césped que era més forats que menys, hi havia conills per allí saltant... Ai, aixina era. El camp tovallat perquè la penya tirava coses i no se podia estar... Veure el futbol era lamentable. Anar al bany en un camp de futbol era una experiència, vamos, era increïble. Això sí, el bar era barato, venien alcohol, se podia fumar, te tocava el tio el puro, te massacrava el dia. No és conya, eh?
No.
Jo anava al futbol i al costat anava un personatge de Vila-real que portava una ràdio, dices grans,
hòstia,
però una ràdio gran a tota castanya. I si te tocava al costat, escolta, és la ràdio gratis. El tenies ahí, el tío ahí, la ràdio, i tu ahí al costat, i tío, este de la ràdio, así está pegant la barrila, eh? Això era, i sé el futbol que vas venir, no, tío, no?
Sí.
No és broma. El futbol de que els futbolistes no podien donar camisetes perquè no tenien de recanvi. Això era el Villarreal en segon divisió, eh?
Sí.
Categoria professional, eh? Ja van contar així un dia que vam tindre que anar a jugar un partit com no tenien tercera equipació, li van furtar un equip de futbol sala de la Plana perquè Font de Mora va dir traeu les camisetes que tenen que jugar i faltava, no, des del banquillo no en tenien, eh?
Hòstia.
Si vam fer canvis havia que ho canviasse uns als altres, eh? Com si fos una penya d'amics, eh?
Sí, igual.
Pues així no funcionava, eh? Per això quan jo la gent diu odio el futbol moderno, dic vale, jo n'hi ha algunes coses que millor que se queden ahí, eh? Que jo no vull, eh?
No.
Ja. Però t'agrada el retro, Rubio, tu.
Sí.
Matos són despòs que hem sigut serios. Han fet una camiseta com toca i no han fet l'idiota. Ni el club que s'ho va passar pel forro, això, eh? Li ha donat igual. Que també és lamentable. Fem la demostració de que la Lliga, bueno, ni que n'hi ha alguns que des de dins...
Que no... Que tot el que diga la Lliga van a dir que no.
Claro. La van a boicotejar tot el que poden i una miqueta més. Marcelino García Toral parla del partit a Bilbao davant de l'Atlètic Club. El Atlètic Club està el 10... El 11. I?
Bueno, a veure, al final, havent tantes places europees en joc, si guanya el diumenge no està tan lluny realment d'Europa. Té 38 punts.
Bueno, cuidao a la plaça trutxa d'Europa, que han guanyat els alemans, i com a... Ojo, que el Celta, si palma el Celta contra el Friburgo, cau el Barça contra l'Atleti Madrid o l'Atleti Madrid contra el Barça, és un menys. Cau el Madrid en Múnich. Cuidado que no me queda el Rayo, ¿eh?
Iba no, y el Atlético quedaría.
Y el Atlético iba a perlaire la plaza, ¿eh?
Bueno, volem la semana que ve qué pasa.
Cuidado. No, ahora Matisa dijo que está en peligro la quinta, ¿eh? ¿No?
Sí, ahora sí. Se ha complicado una miqueta en el resultado esta semana, pero
vale.
Queda la vuelta.
Vale.
Bueno.
No, entonces, cuidado. Marcelino.
Pero si fuera cuando yo era jugador, que hace más años, yo creo que el fútbol ha cambiado mucho. Una gran diferencia es los campos el estado del césped del campo. Y luego pues ha cambiado todo. La forma de entrenar, la forma de jugar, los ritmos, los estadios, muchos de ellos... Creo que es bastante diferente. Atractivos ambos, pero muy diferentes.
Y me acuerdo que os apañabas Yuria y tú, y Isma, y ahora todos los clubes son... Claro, es un poco el crecimiento ese, ¿no? Habéis vivido todos, ¿no? O sea, has hecho mucho más profesional todo con él, sí. Pero es una locura, ¿eh? La diferencia...
Sí, es muy, muy diferente. Todo muy diferente. Bueno, yo creo que como en toda la vida, ¿no? Yo antes no tenía móvil cuando era niño y ni teníamos redes sociales ni bueno, pero la sociedad avanza en todos los ámbitos de la vida y si hay uno en concreto que no avanza te quedas atrás con respecto al resto. Entonces no, como es todo tan diferente, como tú dices y tienes razón, yo como soy retro, pues entonces veo la gran diferencia que hay en todos los aspectos de la vida. Y en algunos negativo, pero bueno, en la mayoría positivo. No, digo en concepto general.
Y yendo al partido, bueno, si hay que jugar un partido de esos con sabor, este es de los mejores, ¿no? O sea, realmente ir a Bilbao, jugar contra ese equipo, lo que supone, lo que ha sido, tiene todo, y para ti también, supongo, ¿no? Porque has estado allí y siempre dices que te recuerda mucho y que estuviste muy a gusto.
Sí, yo creo que, a ver, los partidos en San Mamés siempre son emocionantes, un poco especiales, hay un grandísimo ambiente. El Atleti siempre te exige muchísimo y en casa, muchísimo. Y bueno, mira, se da esta jornada retro, ir a San Mamés, aunque sea el nuevo San Mamés, pues también tiene un poquito de especial. Para mí, por supuesto, fue un privilegio para este cuerpo técnico entrenar a ese equipo, algo que bueno, pues nos vino por sorpresa, pero disfrutamos de una grandísima experiencia en todos los ámbitos. Hemos recibido el cariño de la afición, hemos tenido una experiencia maravillosa a nivel profesional y personal con la plantilla, con los jugadores y con el resto de trabajadores. Y bueno, pues esa filosofía diferente a las demás también creo que en el día a día se palpa que es un poquito distinta, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos allí con la ilusión de ganar, como no puede ser de otra manera. Venimos de una derrota fuera de casa y queremos lograr una victoria. Esta segunda vuelta no está siendo especialmente buena para nosotros en los partidos como visitante y a ver si somos capaces de cambiar la dinámica.
Marcelino, buenos días. Tres partidos sin ganar fuera de casa seguidos. Y no es que estéis haciendo un desastre fuera de casa. El partido frente al Girona hubo dos tiempos muy diferentes, un tiempo que estuvo muy bien el Villarreal, pero hay que mejorar esa presencia fuera de casa, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros somos conscientes de que nuestras prestaciones en el partido del Girona no fueron suficientes para ganar, y sobre todo, como dices, estoy de acuerdo, en el primer tiempo. Y tenemos que bueno, somos un equipo que tiene buenos números fuera de casa, que hemos ganado 6 partidos fuera de casa, que hemos ganado en campos complicados, pero que bueno, pues ahora sí que hemos perdido un poco esa solvencia que teníamos como visitantes. Tenemos que intentar recuperarla. Nos quedan 4 partidos fuera, 4 en casa. La competición está llegando ya a su punto final y por supuesto definitivo. Y entonces pues ojalá seamos capaces de competir a un nivel más alto del que hemos hecho en Girona, porque si no tampoco nos va a alcanzar.
El Athletic Club era vuestro rival el año pasado. Estuvisteis hasta el último momento peleando. Es un equipo que habéis hecho, no digo un camino paralelo, pero es verdad que la Champions más o menos ha ido igual. Ellos están con la sensación de engancharse a la posible plaza esa europea. Tú que los conoces, lo que hablé con ellos, me decían que claro, que no lo van a celebrar, pero que tienen ese objetivo, ¿no? Que tienen que ganar todo lo de casa. ¿Cómo esperas el partido del domingo?
Bueno, espero un partido muy difícil, porque como decíamos anteriormente, el Athletic en su campo un equipo muy poderoso. Luego además recuperan a prácticamente la totalidad de la plantilla, algo que a lo largo de esta temporada pues les había ocurrido muy muy pocas veces. Y esa pregunta me hace reflexionar a la vez. Decías que el Athletic está luchando por entrar en Europa. Y veo aquí a veces un ambiente por minusvalorar lo que estamos haciendo nosotros. A veces, digo la verdad, se me parece más a cuando llegamos nosotros con 12 puntos en 13 jornadas que a estar desde el inicio del campeonato entre los 4 primeros y actualmente en la jornada 30 terceros clasificados. Y como decías, un equipo con similares o las mismas aspiraciones al inicio de temporada que el año pasado, creo que sumamos los dos, 70 puntos, puede ser, ¿no? Y en la actualidad, en la jornada 30 le sacamos 20. Entonces, viene a significar la enorme temporada que están haciendo estos futbolistas y este equipo. Y ellos, por diferentes circunstancias, yo creo que las lesiones le han influido bastante, jugadores muy importantes, o quizás desde la distancia también, esas lesiones, un rendimiento menor que el que tuvieron la temporada pasada, pues están, digamos, en esas últimas 8 jornadas, pensando, y así lo indica en los puntos sumados, que pueden luchar por Europa. Y se nos espera un partido muy difícil, porque además, al igual que también sucede con nosotros, pues vienen de un partido fuera de casa deficiente. Así que hay que trabajar mucho, igualar su intensidad, que no es sencillo, estar muy bien con balón y sobre todo en la toma de decisiones, algo que en Girona, sobre todo en el último tercio, pues no tuvimos, y luego pues ser más certeros, ¿no? Ganar en San Mamés pues es muy complicado, pero a la vez también nos daría pues un golpe, digamos, de autoridad importante.
El otro día te pregunté por el 11 y te dije, bueno, más o menos hay una base de futbolistas. Es caro entrar en tu 11 ahora, o no, después de Girona. Te digo porque, claro, es verdad que veníamos del partido de la Real, que pudiste meter 7, pero en este partido, ¿te planteas algún cambio del equipo que estamos viendo?
Pues cuando juegas un partido que yo considero tan bueno contra la Real, lo normal es que repitieran. Cuando jugamos un partido bastante menos bueno contra el Girona, lo normal es que haya cambios. Así que algún cambio haremos, sí.
Marcelino, ¿me puedes confirmar si Rafa Marín está ya bien? Logan Costa, si es, todavía le queda un poquito, ¿no? Y luego, sin entrar en qué le pasa a Tomás Partido, ¿no? Si también vas a contar con él.
Bueno, te digo, Rafa Marín, en principio, a día de hoy y antes del entrenamiento, te puedo decir que va a estar disponible. Logan no va a estar disponible. Además, tuvo un contratiempo en la otra rodilla y bueno, está pendiente de una valoración. Y Tomás sigue con el problema en el cuádriceps. Le hicieron una prueba la semana pasada, como sabéis, ya fue baja, y esta pues todavía no ha entrenado con el equipo.
Te pregunto por Parejo, porque si jugara 200 partidos de liga, en la lista de los jugadores que han jugado más de 200 partidos de liga, entra Parejo aquí. La verdad es que es una demostración de lo que este futbolista ha sido aquí en estos últimos años, ¿no? Últimamente le está costando jugar. ¿Cómo lo ves y qué sensación te da él?
Bueno, pues yo lo veo bien. Digamos que son momentos de la temporada. Pero Dani es un jugador muy importante para nosotros, para el Villarreal. Porque un jugador puede ser importante jugando más o jugando menos. Y creo que él tiene capacidad indudable, es un jugador súper talentoso, extraordinario futbolista, de los mejores que entrené en estos más de 20 años como profesional, y seguro que dispondrá de minutos en lo que queda de competición.
Él dice que quiere ser entrenador. ¿Tú lo ves como un buen entrenador a Dani a la larga? O sea, ¿ya es algo parecido dentro del campo?
Lo veo como entrenador y bueno. Sí, bueno. Sí. Luego el entrenador es... Tienes que abarcar muchas facetas y parece que cada temporada que pasa tienes que abarcar más y más se le complica la labor al entrenador. Creo que está más desprotegido, pero sí que le veo con mucha capacidad. Ve el fútbol como nadie, desde dentro. Así que desde fuera pues aún lo verá mejor, y luego pues tiene, yo creo que, personalidad y criterio. Entonces luego pues bueno, es cuestión de repetir experiencias para sumar facetas a lo que es puramente lo técnico, pero yo creo que le gusta y me parece que va a ser un entrenador y buen entrenador.
Y si no marcáis en Bilbao, será la primera vez que dejáis de marcar dos partidos seguidos de Liga. Creo que Champions lo habéis hecho una o dos veces. Ahora, este es un equipo que el gol se le cae. Estás otra vez cerca del récord de goles del año pasado. ¿Puede ser que por ahí le estén faltando al equipo eso fuera? Más intensidad, más, no sé, tener más viveza a la hora de jugar. Porque al final en Girona, por ejemplo, mal o bien, tienes otra vez, me recuerda mucho a Santander, cuatro o cinco opciones, uno le pega un defensa y tal. ¿Es esa falta de acierto o es una coincidencia?
Bueno, yo creo que sobre todo en el partido de Girona, ciñéndonos a lo más inmediato, nos faltó intensidad, progresión y luego tomar buenas decisiones en zona de finalización. Tuvimos dos opciones, bueno, tres, cuatro bastante claras y otras que pudimos haber tenido, pero la mala decisión final y la falta de precisión nos impidió hacerlo. Pero en general, la idea que tenemos es que nos faltó productividad y nos faltó progresión. Y es algo que fuera de casa, con respecto a los partidos de casa, los números son diferentes. Y tenemos que ser más incisivos fuera de casa de lo que lo hemos sido en los últimos partidos. Unos por unas circunstancias del partido, otras por otro. Pero yo creo que el otro día en Girona se reunían una serie de circunstancias favorables para recuperar esa, pues digamos, esa agresividad, esa intensidad y esa decisión cara al área rival. Y fuera de casa, pues estoy de acuerdo que nos está faltando. En algunos partidos de la temporada y en otros tramos de la misma también. Creo que en líneas generales, quizás a lo mejor por el perfil de los futbolistas o por lo que sea, pues somos, digamos, menos incisivos fuera de casa de lo que lo éramos la temporada pasada.
Marcelino, ya sé que has dicho en varias ruedas de prensa sobre tu renovación que no había nada nuevo, pero es que yo te quería preguntar porque ahora estos días hay varios medios de comunicación que se hacen eco incluso de tus posibles sustitutos. ¿Qué me tienes que decir a eso que se ha publicado?
Bueno, pues yo te lo tendrían que decir tus compañeros de trabajo. Lo que sí yo te puedo decir es que es algo normal. El entrenador acaba contrato el 30 de junio y no está renovado. Se verá al final. Por mi parte no ha cambiado nada. Se verá al final cuál es el futuro de este cuerpo técnico, si es aquí en el Villarreal o fuera del Villarreal. Y mientras existe esa incertidumbre, pues es normal que se barajen nombres. Lo veo con una absoluta normalidad, que es parte del trabajo del fútbol, de los futbolistas, de todos los profesionales y, por supuesto, de los entrenadores. Eso es una de las otras facetas que tiene el entrenador y que tiene que absolutamente dominar y mantenerse al margen.
Que no debe de ser fácil, ¿no? Mantindes al marge de que son en noms y de que parega que ya no estás, pero claro, al final el que més sap si va a estar o no va a estar es ell y el que més conscient és del que va a estar o no va a estar és el entrenador del Villarreal de futbol. Siga com siga, és una bona prova Bilbao, ¿eh?
No? A veure si trenquem ese malefici de que pareix que no guanyem mai en ese camp.
Més un camp difícil.
Això pareix, però jo crec que podem fer un bon paper. Jo crec que perdre no perdre.
Jo veig més fàcil guanyar ahir que en Oviedo.
No sé, però jo penso això, que guanyar o empatar segur perdre no crec. Que l'Atleti també està molt mal, eh?
També vos dic una cosa. Ojo que l'11 que ha provat avui Simeone per a demà.
Simeone... però Simeone...
Demà hi ha un Sevilla Atlético.
Vale, i què té que veure ara així?
Que si demà l'Atlético tampoc puntua, seguim tercers.
Ah, vale, però explica, perquè tires a Simeone damunt la taula, com si fos sola la baralla, i Simeone, vale, diga, tia, però que Simeone, d'on entra? Buenas tardes, passe usted, siéntese. El 11 que aprova Simeone.
Boñar, Pubil, Dani Martínez i Julio Díaz en defensa, Vargas, Mendoza, Morcillo al mig, Baena, Almada, Sorlot, davant.
Tot és del B?
Sí, sí, sí.
Quina és la jornada el cap de setmana, sí, ja que sí. Si no guanyem matos que palmen els altres no estaria
Madrid, mal. Girona avui a les 9 de la nit, demà des de les 2, Real Societat a la vez, Elx, València, Barça, Espanyol i Sevilla Atlético, el diumenge també des de les 2, Osasuna, Betis, Mallorca, Rayo, Celta, Oviedo i nosaltres, i queda el dilluns a les 9 el Llevant, Getafe.
Bueno, pues eso es lo que hay. Hau escoltat a Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal Club de Fútbol.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el 7º Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Boncata, Boncata, Gastrobar. Piscinas estas, llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Això quan el primer equip del Villarreal Club de Fútbol, que com ja sabeu va a Bilbao, tenim la jornada retro, ara ha vist a Palop que li han regalat una camiseta de la jornada retro, estava pagat Palop en la seva camiseta de la jornada retro.
Va vindre el dia de l'Espanya-Sèrbia.
Sí, sí, sí. El B, on juga? Contra qui, sí, com i de quina manera?
Sí, en casa, el diumenge que havíeu comentat que segurament hi haurà mal horatge, a les 12 contra l'Algeciras, que va a l'octau en 45 punts.
Parlava el Belda. Del B i de l'Algeciras.
Ahora, l'equip arriba bé. Evidentment, les victòries, la situació, la classificació fan que veges el futur en molt bona cara, no? Jo crec que és algo normal. Però al mateix temps, els bons resultats i la bona situació no pot amagar la dificultat de la categoria de cada partit. Estan guanyant tots els partits per la mínima. Tot el món està sumant, hi han derrotes inesperades totes les setmanes. Entonces, afrontem el partit amb molta atenció i pensant en fer un bon partit per a poder guanyar. A veure, il·lusió perquè al ser un filial mai hem volgut parlar d'objectius clars, no? Sobretot a principi de temporada, perquè l'objectiu número 1 és evolució dels jugadors, que creixen com a futbolistes, i crec que això s'ha aconseguit. Hem vist molts jugadors poder anar en el primer equip, que crec que és la causa principal per la qual estem així. Però és veritat que ara mateix que s'ha ajornat, estem en una molt bona posició i jo crec que és el moment de no renunciar a intentar agarrar el play-off, no? No seria l'objectiu a principi de temporada, però ara mateixa, veient la situació, crec que tenim que tirar el resto i intentar allargar la temporada, no?
Optimista el bo de David Albelda, Con primera volta que el veig parlar de playoff, de dir, a veure si el poden pillar-lo, no? Està bé, home, Albelda és un tio optimista, Rubio, o què?
Sí, a veure, jo crec que sí que... Jo crec que sí que poden jugar el playoff, a veure, no sé, no sabem quin creuament pots tindre, quines possibilitats pots tindre, però com a mínim classificar-se i jugar-lo, sí.
Sí, jo penso que classificar sí que mos classificarem, bueno, penso que l'equip està en una molt bona dinàmica i mínim això segur, la veritat.
Hombre, la verdad es que es un...
Yo creo que también se humereixen, ¿no?
Hostia, sí, es un crecimiento brutal, ¿eh?
El Sugo, el Budesca, el Masià, también se humereixen como a mí dicho en el playoff.
A mí me sorprende, ¿eh? Yo pensaba que esta segunda parte la van a pasar un mes mal. O sea, yo, si agarro y qué, y que se salven. Que se salven. Y el año que ve més. Hostia, y se han colocado ahí en tres millors. Si mires, porque el Elden se ha pegado un arreo brutal.
De fet, va el líder, ya.
Se ha fumado al Sabadell y al Atleti Madrid, que eran els que anaven bé la primera volta. Pero de red del Dense, yo creo que son moatos, es que millor segon volta están fent, ¿eh?
Sí,
cosa de locos. Rubio, ¿qué es del que se farà este cap de setmana? ¿En qué has parlat? ¿De qué va esta historia que tindrem dissabte?
Sí. No, oui, ah, oui, és, oui. Sí, a la fira de centros y congresos de Villarreal, a costa de Miralcamp, de la ciutat esportiva del Villarreal, y tindrem un evento de CrossFit, vamos, de Alex Bahía.
O sea, que pueden comprarse el Magnesio Plus 43 a ser en fit.
Muy bien, sí.
O sea, que tienen que utilizarlo.
Sí, sí.
O sea, esta gente utiliza eso, es lo que se fica en les mans para poder hacer más fuerza, no esbarar.
Sí, no es.
Claro, pues ya lo sabeu, Serenfit es la vuestra marca, Serenfit Shop. Alex...
Vaya, y también se ayuda el su compañero Víctor.
Mira, el evento comienza hoy divendres en el repartimiento de dorsals a les 5 de la vesprada y la competición fuerte comienza demà de matí a les 9 del matí, que es cuando comencen a ir todos los tandes. Tot l'estand des d'Elite, després la competició, l'estand des Open i després l'estand des de parelles masculina, femenina i mixta. I dura aproximadament hasta les 5 i mitja de la vesprada, 6.
Vale, expliqueu un poc en què consisteix la competició.
Pues tenim un circuit on es comença fent carrera i després de fer aproximadament uns 500 metres s'entra a una zona de proves on se fa una prova de força o resistència. Es torna a sortir, se torna a córrer, una vegada es completen de nou els 500 metres una altra prova, fins que al final es completen uns 5 quilòmetres de carrera i 10 proves de força i resistència.
Encara se pot apuntar la gent o ja està tot tancat?
No, les inscripcions estan tancades ja, però sí que pot acudir qualsevol visitant que acompanyi als atletes que competeixen, qualsevol visitant de Villarreal i de tots els alrededors poden vindre a veure sense cap problema perquè l'entrada és gratuïta.
Per lo que m'heu explicat, n'hi ha que estar prou en forma, no?, per a fer tot el recorregut que m'heu dit.
Bueno, al final se trata de competir contra un mateix i cada un en la seva forma física pot disfrutar d'este tipus d'esdeveniment. No se requereix tècnica, al final sí que necessites tindre capacitat d'aguantar, però sí cada un competís contra ell mateix.
Vos pregunte, ¿quina edad té el més jove i quina edad té el més major?
Pues el més jove té 16-17 anys i el més major té 72 anys. Per això estem dient que és una competició per a tots els públics, perquè persones d'hasta 72 anys estan o competiran demà.
I m'has dit que la gent pot anar a veure-ho visualment com és per anar allí de públic.
Pues tenim un muntatge prou espectacular, ho tenim molt ben arreglat i crec que és algo que no s'ha fet mai prop així de Villarreal i que pot cridar l'atenció i animar a la gent a practicar esport, que és el que al final ens interessa a tots, no tindre aquesta vida saludable i veure que dona igual l'edat que tingues, que és mai és tard i sempre estàs a temps de fer el que te proposes.
M'has dit que pràcticament és la primera vegada que se fa així en Villarreal, o sigui que sou pioneros.
Sí, bueno, sí, en la província de Castelló som dels pioneros i, bueno, gràcies al Servei Municipal del Port de Villarreal i a l'Ajuntament de Villarreal, pues, hem pogut traure un dels pocs eventos que se fan així en la província de Castelló d'este tipus de competició, que és una competició híbrida que està pegant molt fort a nivell nacional i a nivell internacional.
Quanta gent diries a nivell nacional que està en això?
Uf, te podria parlar de milions de persones que practiquen este tipus de deport. És un deport que, com ha dit Víctor, a veure que en moltes edats, de 16 hasta 72 anys, que és el nostre cas, entonces moltíssima gent practica este tipus de deport. Entonces, no te diria de no sé quants milions, però moltíssima gent a nivell nacional està practicant este tipus de competició híbrida.
I nosaltres, així en esta edició, hem juntat a uns 600 participants.
Si 600 participants, ¿n'hi hauran demà en la fira de congressos?
Sí, 600 participants, més acompanyants. Estem parlant d'una afluència de 2.000-2.500 persones durant el dia de demà.
Bueno, la veritat és que pocs eventos en la província reuneixen a tanta gent, no? Llevant dels concerts i el futbol.
Sí, la veritat és que hem tingut molt bona acollida, a pesar de ser la primera vegada que ho organitzem, però com ha dit Àlex, sí que és algo que a nivell nacional i internacional està pegant fort, pues estem molt contents de la quantitat de gent que s'ha apuntat i esperem que tots disfruten molt demà.
Vos pregunte als dos, de tot el recorregut, què diríeu que és el més complicat que hi ha dins d'aquest recorregut?
És que al final tot depèn de cada un, no? Però nosaltres sí que hem intentat variar un poc lo que se veu en altres competicions. Sí que hem ficat alguna prova que no s'ha vist mai en este tipus d'esdeveniments, i sí que tenim, ja t'he dit, que és proves que podem tindre el rem, l'esquí, màquines d'ergòmetre, que se diu, i llançaments de balons de pes, fer salts, carregar pes, i el que teníem així o no és un arrastre de trineu sentat en terra.
Bueno, pues estic cansant d'escoltar-ho, o sea, que imagina't la intensitat, claro, és el crossfit este, ho alternes tot, cames, braços, força, córrer, estirar, saltar, mare de Déu. 600 persones estaran demà i avui demà, claro, al centre de...
600, digamos, que fan el recorregut.
Ja, però... claro, 2.500 ja, els que avisen, els que porten la canterilla, claro, i els que aplaudissen.
En total no, són 2.500, que és una locura per a un evento que se faci en la província.
2.500 és moltíssima gent. Eh? Moltíssima gent. Perquè jo sempre comptabilitzo la gent per un euro per cada un i que els tingueres que pagar, eh? Hòstia. 2.500 ja piquen, eh? No, per pagar,
eh? Vosaltres considereu que menys al futbol, que més o menys van 18.000, i a l'arena, el que normalment ja aniran 10.000, quin event de la província?
A l'arena jo no vaig, però vale, ne van 8.000, molt gent, sí, molt sí, gent.
Sí. Claro, quin event en la província genera tanta gent?
Poc, de so dels barcos que fan avui ahir al Grau, no? Que vols anar tu?
M'agradaria anar. Sí,
sí. Què toca avui en els amiguets de Rubio?
Bueno, pues sobretot la gent de l'Esportiu Bàsquet, que mos van dur els xiquets de la Levin i que va ser... tota una experiència per a ells, el vindre a una ràdio.
Què conten de la Levi de l'Esportiu Bàsquet? Estan bé? Són bons? Crec que juguen un playoff, no? O algo així?
Sí, estan ahí ja en la segona etapa de la temporada, i l'únic que, claro, deien és, sobretot els dos més pequeños, que se nota molt perquè a la millor en els altres equips n'hi ha gent d'un any més que ja pega, dice, estironé, dice, pas més.
Pues molt bé. Tu te'n vas a ells, no?
Jo me'n vaig a
ells. A la vesta a ells, a veure jugar bé al futbol i a disfrutar del futbol.
Hi ha un ells València, eh?
Claro, sí, però sí. Ahí, a que juguen bé?
Juguen bé, però no guanyen, això no ja, ja ho vam parlar.
Juguen
però...
de puta mare, 0-2, pel València, no? Sí, juguen bé, Sadiq i l'altre que li diuen.
Ramazzani.
Juguen bé, 0-2, Sadiq i Ramazzani. Que te vaig a bé?
Sí, moltes gràcies. Per a mi tu? Ha sigut un plaer estar així, en este programa, en els altres programes, i no res, a veure si estem així pues, en estiu.
Bueno, ara tenim que decidir si te fitxem o què.
Claro, encara no.
Encara no estàs ni en... Vamos, has fet dos entrenaments, això que pugen a entrenar, no? Rubio, Marcelino no es puja, has fet dos entrenaments, eh?
Imagina't.
Acaba de publicar Ràdio de Monte Carlo que de Sants podria entrenar al Madrid l'any que ve.
Hòstia, quería... Rubio... Que deixam a mi que entrena al Madrid me dona igual, tío. Creia que anés a dir, diu Ràdio Monte Carlo que de Sants va entrenar al Villarreal. Home, pues colaria,
sí. Si haguera dit al Villarreal, te ho haguera dit ja fa 10 minuts.
Ja, però no... Mario, explica-li-ho.
Que no.
Estos
que...
sustos no es pot pegar. No, diu Ràdio Monte Carlo que de Sants, i tot el món diu, hòstia, Ràdio Monte Carlo, de Sants, ve de Sants. Pues no, va al Madrid. Al Madrid que vaig aquí,
vull. No, que és una lista que podria anar al Villarreal.
Ah, sí? Però a mi, que a mi me dona igual. El 11 de Simeone en Calascolat, que vale, perquè evita que algo mos toca.
Sí, però esto sí que no.
En Baena i en Sorlo, si juguen la final de la Champions, toquem pasta ahí, no? Sí, sí.
Espere.
Toquem algo. Entonces, matos tienen que ser del Atlético de Madrid, mos agrade o no, ¿no?
Una miqueta.
Claro.
Tornem diumenge a les 9 i mitja des de Bilbao, des de la nova...
8
i mitja, perdó. Des de la nova catedral, ixa que no han guanyat una volta.
Una volta en un partidón de Fornals.
Toca repetir. Adeu a tots, com sempre, gràcies per estar ahí. No sabeu lo que vos ho agraïm i lo bé que mos feu i lo bé que estem tenint companyia o tenint la vostra companyia. Adeu.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Neurovila, el centre.